Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La crisi dels espies que té el govern de Pedro Sánchez ben tocat ha arribat avui al Parlament, i és que Esquerra, que té ben agafat Sánchez, es mostra insaciable i aquest matí ha demanat sense embuts la dimissió o cessament de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bona tarda, soc Carlos Losada, i la moció presentada per Esquerra ha tingut el suport de tots els grups independentistes de la cambra i reclama al president del govern central que aparti la ministra, desclassifiqui autoritzacions judicials dels espiats i que garanteixi que no es tornarà a repetir l'espionatge. Així doncs, l'assetjament d'Esquerra a Sánchez augmenta, però amb tota seguretat no el faran caure, no els interessa. Yolanda Canales, per on apreten avui els independentistes?
Des d'Esquerra diuen que no s'han donat explicacions sobre el presumpte cas d'espionatge a independentistes, ni tampoc es conformen amb el cessament de la directora del CNI. De fet, demanen una peça de caça major. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, apunta a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Mentrestant, el que fem en aquesta moció és demanar la dimissió directament de la ministra Robles. Sobretot, i especialment per les declaracions impròpies d'una dirigent d'un govern que es vol dir, que es vol definir democràtic. Perquè justificar l'espionatge perquè ens ho mereixem és tan escandalós com haver espiat.
Des de Vox els acusen d'hipòcrites, entre altres coses perquè els Mossos van espiar a polítics i a periodistes i no s'ha investigat res, ho diu el portaveu parlamentari Juan Garriga.
Els Mossos de l'expresident Mas, Puigdemont, Torra y Aragonés también han espiado los teléfonos móviles de políticos y periodistas por medio del programa italiano RCS9 Galileo, un sistema familiar a Pegasus. ¿Qué fem, señora Vilalta? ¿Donem explicacions? ¿Investiguem? ¿Demanem dimissions? No. Són vostès uns hipòcrites.
Des de Ciutadans, Nacho Martín Blanco denuncia l'actitud del president del govern, capaç de degradar les institucions només per acontentar uns socis que s'han demostrat deslleials.
Está desvalijando las instituciones del Estado de una forma irresponsable, de una forma temeraria, solo por conseguir alargar su estancia en Moncloa durante unos meses más.
Des del PP, Alejandro Fernández recorda que els únics condemnats per usar dades obtingudes de forma il·legal han estat precisament els independentistes.
I aquí els únics condemnats per fer servir i pel tractament de dades privades de manera il·legal són vostès. Això sí que està demostrat, això sí que està aprovat i això sí que està determinat per la justícia.
El PSC diu que Espanya és una democràcia plena i fiable, que actua sempre dins la llei i també promet transparència. Diu que Pedro Sánchez donarà les explicacions oportunes.
Ens quedem encara al Parlament amb la Yolanda, ja que té a punt una nova fotografia de les desavinences entre Esquerra i Junts, socis del govern de la Generalitat. Els del fugit Puigdemont s'han despenjat de manera definitiva de l'acord per modificar la llei de política lingüística amb l'objectiu de barrar el pas a la sentència del 25% del castellà a les escoles. El cop de porta dels de Junts, en aquest cop de porta dels de Junts, Yolanda ha encarregat contra Esquerra i també contra el PSC.
El portaveu de Junts, Josep Rius, diu que no hi ha consens polític, però tampoc amb el sector educatiu o amb les entitats que defensen el català. Això d'una banda, però considera que la reforma tampoc serviria per garantir els tres objectius marcats per Junts: mantenir el català com a llengua vehicular a les escoles, protegir a les direccions i als docents i també la immersió lingüística. Per tot plegat, Junts ha decidit despenjar-se de l'acord.
Junts ha acordat no participar de cap reforma de la llei de política lingüística per dos motius: perquè no té consens ni polític ni amb el sector i perquè no ha impedit una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les aules.
Rius diu que les darreres setmanes Junts ha guardat silenci per preservar el consens per responsabilitat política que no ha estat respectada, afegit, per la resta de formacions. I aquí ha enviat un missatge dirigit especialment al PSC, però també a Esquerra.
Hem mantingut silenci per intentar preservar el consens per responsabilitat política. La responsabilitat de Junts no ha estat respectada per la resta de formacions polítiques que ens han acusat d'obstruccionisme actuant amb deslleialtat. En la defensa del català, Junts per Catalunya no accepta lliçons de cap altre partit, i encara menys del PSC.
En els propers dies, Junts presentarà una proposta concreta al govern, de la que Rius no ha volgut donar més detalls per lleialtat amb l'executiu. Proposta que també es traslladarà a la resta de partits, PSC inclòs, al sector educatiu i a les entitats.
Gràcies, Yolanda. Tornarem a parlar més endavant en aquest informatiu sobre l'aplicació d'aquest 25% de castellà a les aules d'aquí a 15 dies, segons la resolució del TSJ. Ho farem amb José Domingo, que és advocat i també president d'Impulso Ciudadano. Ara, però, obrim l'àrea de serveis. Previsió del temps de cara a les pròximes hores amb el Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que es mantingui el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més baixes a zones de l'interior, amb unes màximes de 30 graus a Lleida, de 28 a Girona, de 24 a Barcelona i de 23 a Tarragona. I si ens referim al vent, predominarà la component sud i augmentarà la seva intensitat al litoral i també al prelitoral de Girona. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts durant la primera meitat del dia. Al vessant nord del Pirineu tindrem intervals de núvols baixos durant la jornada i probables precipitacions febles i disperses a la tarda. Per últim, les màximes demà seran de 31 graus a Lleida, de 28 a Girona, de 24 a Tarragona i finalment de 23 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara sortim a les carreteres amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general, podem parlar de calma en aquesta xarxa viària. Només comentarem una incidència aquí a les rondes de Barcelona. Just al inici de la ronda litoral, en sentit Llobregat, tenim un vehicle avariat que talla carril, provoca aturada a Serrer fins al nus de la Trinitat, tocada al nus. Això afecta un pèl la C58, ara, l'autopista del Vallès, d'entrada a Barcelona, més carregada del que tocaria aquesta hora entre Montcada i el nus de la Trinitat. Com es deia, més a causa d'un vehicle avariat just a l'inici de la ronda litoral i en sentit Llobregat. De moment, poca cosa més a la resta de la xarxa viària. Parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3-5 Esports Cope, no acaba la Lliga, però tu ja has obert el mercato, eh?
Sí, perquè de la Lliga ens queda poquet, eh? Que el Barça remati matemàticament la segona plaça i poca cosa més pel que fa als equips de casa nostra, ja salvava l'Espanyol. Així que, de mica en mica i cada vegada més, l'interès anirà centrat d'Albert, que deia Sergio González, al mercato. Un mercato que en Blaugrana arriba avui amb informació sucosa que ha guanyat l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda. Dos noms propis, eh? Els dos són mig camp pistes. Un que se n'anirà és Coutinho. Avui, de fet, es podria fer oficial el seu traspàs a l'Aston Villa per uns 20 milions d'euros. I l'altre, que encara no se sap ben bé què passarà amb el seu futur, és Frenkie de Jong. El que sabem és que el jugador no se'n vol anar del Barça, segons fonts molt properes al migcampista holandès. Ell està molt feliç a Barcelona. Prova d'això és que acaba d'estrenar una casa recent comprada i reformada amb tots els detalls possibles, molt a prop de Sergi Roberto. Està convençut que pot triomfar al Barça, sent que té la confiança de Xavi Hernández. De fet, fa dues setmanes va tenir un cara a cara amb l'entrenador i li va traslladar que tant ell com el cos tècnic confiaven en que podia marcar una època aquí al Barça. Està molest, això sí, perquè sospita que el club el ven, l'està movent al mercat, i el club saben que podria deixar en caixa uns 70-80 milions d'euros perquè té molt de cartell.
Esports Copé analitza la situació de Frenkie de Jong, un compatriota seu que treballa a l'Ajax. Ronald de Boer, un ex també de Can Barça. Pel que fa a la segona plaça matemàtica de la Lliga, haurem d'esperar a la jornada número 37, després de la victòria de l'Atlético de Madrid al camp del Elx. En recordem, propera jornada, Getafe Futbol Club Barcelona. Haurem d'esperar pel Barça, ja no hem d'esperar per l'Espanyol. Salvat matemàticament, amb més pena que glòria, després d'un altre partit molt trist dels homes de Vicente Moreno Mendizorroza. Quique Iglesias.
Salvat gràcies al punt que va aconseguir el Sevilla, al seu camp davant del Mallorca, que no va ser capaç de guanyar amb Aguirre a la banqueta. Un Espanyol insuportable, un Espanyol impresentable, una actitud lamentable també de Yangel Herrera, que es va autoexpulsar en el primer minut de la segona part. Gol número 16 de RDT de penal en aquesta ocasió. Escoltem a David López, ahir, donant la cara després del partit.
Sí, dolguts, volíem els tres punts, era una situació complicada, però li hem sabut donar la volta ràpid, posar-nos ràpid en el partit. Simplement els 20 segons de sortir al camp, ens hem trobat amb l'expulsió, amb un menys, i s'ha fet complicat, s'ha fet complicat. Sí, per ells, perquè han sigut dos anys molt complicats, han estat sempre darrere d'equip, aquesta temporada hi han hagut molts altibaixos i com a mínim brindar-los aquesta victòria perquè s'ho mereixen.
Míster Chentela, decisió presa del que ha de fer de cara al futur amb Rufete i amb Vicente Moreno. L'ha de comunicar, l'ha de fer oficial en els propers dies, a no molt tardar, tenint en compte que la planificació ha de començar a activar-se. El proper partit no serà diumenge, serà dissabte, finalment, a 6:45, Espanyol-València-Cornellà.
Un partit on no hi ha res en joc. Els que queden de la jornada 36 de primera, recordem, avui dijous, des de les 7 de la tarda, el Tiempo de Juego pel circuit d'emissores FM i també per dispositius. En futbol, en aquest cas femení, s'han sortejat les semifinals de la Copa de la Reina, que han donat un altre Barça-Madrid en semifinals, el proper 25 de maig a les 9 de la nit a Alcorcón. Serà el sisè enfrontament de la temporada entre tots dos equips. La reacció en blaugrana és de Bruna Vilamala.
Nos tocó en Supercopa, en Champions, parece que nos encontramos en todas las competiciones. Y nada, siempre es un partido bonito de jugar y atractivo para el público también, así que espero que haya mucho espectáculo y que vaya para el Barça.
Per demà està convocada una roda de premsa de Melanie Serrano, on en principi està previst que anunciï la seva desvinculació del Barça després de 18 temporades. En bàsquet, enllestida la penúltima jornada de la fase regular, la última decidirà la posició final del play-off del Joventut i del Baxi Manresa i si es salva o no Morabanc Andorra. Tot això després de la inesperada derrota del Joventut a casa davant d'Obradoiro, 78-84, que fa que no estigui segur. Encara el factor pista a quarts de final pels homes que entrena Carles Duran.
El grup, no sé si acabem tercers, quarts, cinquens, sisens, no ho sé això, però sí que crec que durant l'any aquest grup d'equips que hem estat en aquesta posició hem demostrat que està molt igualat i que són molt competitius. Queda molt encara pel play-off i el que sí que hem de fer és acabar bé la lliga regular i això passa per intentar tornar a jugar el millor bàsquet possible a Vitòria i guanyar. Després ja veurem el play-off i en quina posició estem.
Pel que fa al descens, en remarquem que Morabanc Andorra no depèn de si mateix per salvar la categoria a l'última jornada. En vol el Barça encarrila el seu bitllet per a la final a 4 de la Lliga de Campions, 29-33 a l'anada de quarts a la pista del Flensburg. Parla l'entrenador Antonio Carlos Ortega.
Ganar de 4 lo hubiéramos firmado siempre antes de empezar aquí, sin duda. Hay que estar contento por el resultado, pero yo te digo que Flensburg seguro que va a buscar las vueltas al partido, cambiará la defensa, puede jugar con 7, tiene una segunda defensa, tendrá 5-1. Tenemos que dejar todas las opciones que pueden ser posibles y estar preparados.
Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, estan d'aquesta manera. En blaugrana, vendríeu aquest estiu a Frenkie de Jong? Guanya el sí, 63,6%, per davant d'un 36,4% que no vendria el migcampista holandès en aquest proper mercat. En blanc i blau, un cop salvat l'equip, què creieu que passarà? Que marxarà Rufete i Vicente Moreno, 57,4%. Que no marxarà cap dels dos, 20,4%. Que només marxa el tècnic, 18,5%. I que només marxa Rufete, 3,7%.
Nosaltres el marxem, seguim informant els esports a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, José Luis.
Nosaltres ens quedem.
Ens quedem escoltant més notícies. Com, per exemple, que avui hem conegut que unes 1.300 infermeres han abandonat la professió des del 2020, segons un informe del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya. Són xifres superiors a les d'abans de la pandèmia, quan la mitjana de baixa se situava entorn a les 400 anuals. L'estudi alerta que la salut mental del col·lectiu empitjora i també s'han incrementat les baixes voluntàries. El Ricard Rovirosa t'explica la història d'una infermera, de la Judit.
La pandèmia ha visibilitzat el seu paper, però elles continuen denunciant les pèssimes condicions laborals que arrosseguen des de fa anys. La Judit, per exemple, ja fa anys que treballa en una residència d'avis i afirma que la pandèmia els hi va generar molt estrès, entre d'altres coses, per l'ampliació dels seus horaris i la falta de personal.
Jo estava a mitja jornada, només treballava, diguem, 6 hores, ¿vale? I només els caps de setmana vaig tingué que passar de treballar caps de setmana a treballar jornades completes i dobles. O sigui, treballava cada dia 12 hores per falta de personal, perquè algunes de les meves companyes havien agafat el Covid i bueno, tot això sense saber què era aquest virus, que ens estàvem enfrontant, bàsicament.
Un estrès que encara arrosseguen, ja que afirma que els efectes de la pandèmia encara hi són presents i reclama que des de l'administració s'hauria de valorar més el col·lectiu.
Els efectes de la pandèmia encara els estem tenint. Vull dir, la pandèmia no ha marxat, als hospitals encara hi ha gent ingressada per Covid. i nosaltres com a col·lectiu la veritat que estem molt poc valorades, vull dir, hauríem d'estar més valorades per tot el que hem passat i no estaria gens malament un augment de sou, almenys per tot el que hem viscut.
Les últimes dades del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona certifiquen l'augment de la xifra d'abandonament de la professió. A més, també mostren que el 35% de les noves col·legiades per exercir a Catalunya venen de fora.
Gràcies, Ricard. I ara ens fem ressò de les queixes pel clavejat telefònic i les capses de connexió a les façanes de molts carrers de Barcelona. L'alarma l'han fet sonar els veïns de Ciutat Vella i de la Barceloneta. En aquesta zona, concretament la Barceloneta, l'Ajuntament ha detectat 66 punts on faria falta arranjar la xarxa i amb urgència. Mentre les empreses operadores juguen a despistar, els veïns amb els que ha parlat l'Òscar Estivill demanen a un ajuntament que sigui molt més actiu.
Els veïns fa molt temps que es queixen i reclamen a l'Ajuntament que solucioni els problemes de cablejat que hi ha al barri. En els últims anys, les companyies telefòniques han omplert sense limitacions tot Ciutat Vella amb incomptables cables apilats en caixes. Manel Martínez, que forma part de l'Associació de Veïns, explica que els tècnics de les companyies són pèssims i que aquesta situació suposa un perill físic per les persones.
El personal que arriba, arriba en unes condicions de formació pèssimes. Són nefastos, no hi ha una auditoria d'instal·lació, i a poc a poc cada vegada això es campixa. Tallen un cable quan connecten un altre, deixen tots els cables ja penjants, amb un perill ja no estètic, sinó un perill físic a les persones.
Martínez assegura que necessiten que les instal·lacions estiguin ordenades i ben protegides, sobretot ara que des de la pandèmia les telecomunicacions són imprescindibles.
El que ens trobem és que hi ha un consum de telefonia i dades molt més gran. La figura del teletreball era anecdòtica i ara és molt usual. Ha vist que no poden sortir de casa perquè estan en situació de risc i tenen la teleassistència. El que ha de donar a l'operadora és una garantia que això està bé. I deixar totes les instal·lacions ben protegides, perquè qualsevol persona pot agafar un fil, tirar i deixar sense connexió a tot un bloc de pisos.
Martínez fa una crida perquè els operadors estiguin ben formats i supervisats pels tècnics municipals.
De les queixes veïnals a les dels bars i restaurants de la plaça Reial, denuncien que s'està criminalitzant la seva activitat i demanen poder treballar amb normalitat. I és que des del passat mes d'octubre s'han passat de les inspeccions suspensives a bars i restaurants, i també a les terrasses, a les sancions que els han començat a arribar des de la passada Setmana Santa. Nil Jaime Juan està a la plaça Reial. Què t'han explicat tots aquests bars i restaurants afectats? Bona tarda, Nil.
Hola, bona tarda, Carlos. Doncs sí, els negocis que regenten aquí locals amb terrasses es queixen d'unes mesures completament desmesurades i que no els permeten treballar amb regularitat. Aquí a COPE Barcelona hem parlat amb Víctor Arrese, vicepresident de l'Associació d'Amics i Comerciants de la plaça Reial, que denuncia aquest abús de poder per part de les autoritats. Arrese ha destacat que fins i tot no els deixen treballar amb les places Covid, taules atribuïdes a l'exterior dels restaurants per contrarrestar els efectes de la pandèmia. Afirma que tenen el suport dels veïns, ja que consideren que les terrasses afavoreixen la salut de la plaça Reial. El vicepresident ha expressat així el seu malestar amb els districtes.
Nosaltres en els últims 4 mesos hem tingut més inspeccions, vale, que en els darrers 10 anys. O sigui, és increïble. O sigui, no sé, hi ha una persecució per part del districte sobre els locals de la plaça Reial que, bueno, és de boixos, no és normal. El que li demanem al districte és que dialogui.
Segons explica Víctor Arrese, el detonant final d'aquestes queixes han estat les inspeccions de la Guàrdia Urbana, que fins i tot van arribar a irrompre i retirar taules on clients hi sopaven. Per tot plegat, demanen que se'ls deixi treballar i que s'actuï conjuntament per garantir la seguretat, en lloc de cometre una injustícia contra bars i restaurants.
Gràcies, Nil. Ens quedem encara a Barcelona. Càritas ha fet avui la segona edició de la Fira d'Ocupació. Es tracta d'una iniciativa en la que els més de 500 assistents provenen del projecte Feina amb Cor, el programa de formació i inserció laboral que Càritas té en marxa des de l'any 2017. L'Aleix González s'ha passejat aquest matí per la fira parlant amb els que ofereixen o cerquen una feina.
El Nico porta 4 anys col·laborant amb Càritas diocesanes. Ja va trobar una substitució com a treballador a una empresa fa un temps i ara acudeix a la fira d'ocupació en busca d'una nova oportunitat que el pugui reinsertar al món laboral.
Nos sirve como una posibilidad a las personas extranjeras que llevamos mucho tiempo y que por diversos motivos ahora estamos fuera del mercado laboral a de pronto podernos reinsertar en el mismo.
Per la seva part, l'Eva hi acudeix per primera vegada. Ja ha presentat el seu currículum a les empreses i és prou optimista.
Ayuda mucho porque tienes a muchas personas a las que puedes acudir. Está todo muy bien montado, muy bien organizado. Es un sitio curioso que se pueden dar el caso de bastantes oportunidades.
La fira que celebra enguany reuneix a 22 empreses, nou més que en l'edició anterior, amb la voluntat de posar-les en contacte amb les persones que Càritas Diocesanes acompanyen la cerca activa de feina. S'ofereix una experiència pràctica amb 6 tallers diferents on les persones podran formar-se abans de presentar el seu currículum. La Desiree García és la responsable del programa d'inserció laboral de Càritas.
El que fem és oferir aquest espai per a que puguin tenir un moment amb una breu entrevista, molt ràpida, i que doncs, puguin oferir el seu currículum, poder mostrar el que poden oferir i que d'aquí en sorgeixin doncs, el màxim de llocs de feina a cobrir.
La Fira d'Ocupació es torna a celebrar després de 2 anys de pandèmia i s'espera que hi assisteixin al voltant de 500 participants.
I l'exèrcit ha penjat el cartell de complert per a jurar bandera a Barcelona després de 2 anys d'absència per culpa de la pandèmia. La caserna del Bruc acull aquest dissabte un acte en el que s'han inscrit unes 700 persones, tot i que el topall establert és de 600. Per tant, 100 dels inscrits no podran fer-ho en passat ja de cara a la pròxima edició, que serà l'any que ve. El que no es podrà fer en aquesta edició és ni tocar ni donar un petó a la bandera, com és habitual, i és que les mesures anti-Covid encara ho impedeixen. El Joel Lozano ens dona més detalls de com serà l'acte d'aquest dissabte al quarter del Bruc i també ens explica les sensacions d'una de les participants en aquesta jura de bandera.
L'Ainara és una de les 600 persones que juraran bandera aquest dissabte a Barcelona. Ella va presentar la seva sol·licitud fa gairebé 2 mesos. Avui ens ha explicat el rerefons d'aquest acte que espera amb ganes i la importància que té a nivell personal.
Para que se vea desde el Estado español y desde el resto de territorios que los catalanes también somos españoles y que queremos defender los valores de nuestra sociedad. Además, por ejemplo, hacerlo en estas épocas tan importantes, cuando los catalanes independentistas están pidiendo la cesión en el cuartel del Bruc, tiene un valor añadido, porque además es un honor para nosotros defender que consideramos que este cuartel tiene que seguir en el gobierno.
L'acte ha superat les expectatives del mateix exèrcit, que ens assegurava fa un mes que esperaven uns 400 inscrits. Finalment, són més de 700 i ens expliquen que continuen arribant sol·licituds, tot i que seran 600 les persones que juraran bandera. La resta seran emplaçades a fer-ho l'any que ve. El general de brigada, Joaquín Broc, destaca que és un acte que acostuma a tenir una bona rebuda.
Y la gente lo hace con muchísima ilusión. La gente está deseosa, como decía antes, de manifestarlo públicamente, de manifestarlo ante sus familiares, y sus amigos.
Enguany, una de les novetats de l'acte serà la presència de la bandera del regiment Barcelona 63, un regiment històric que va ser recreat el 2020 i l'any passat va rebre la seva nova bandera. Per tant, és la primera ocasió que els ciutadans de Catalunya podran prestar jurament davant d'aquesta bandera.
Això serà dissabte al quarter del Bruc a la ciutat de Barcelona. Ara fem una pausa per publicitat i recuperem el tema del 25% de castellà a l'escola en diàleg amb el president d'Impulso Ciudadano i advocat José Domingo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los españoles en los últimos 3 meses hemos decidido por nuestra cuenta racionar nuestro consumo. En la cuestión de la luz es especialmente llamativo cómo hemos cambiado los hábitos.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? No solo espían a Pedro Sánchez a través de Pegasus, no, tú y yo ahora mismo estamos siendo espiados. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí misma.
¿Tienes un Smart TV en casa, hay una parte al final donde dice que para mejorar tu experiencia de usuario, la tele va a tener el micro encendido todo el rato, lo pone. Y el teléfono igual, para mejorar tu experiencia.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a migdia, COPE Catalunya i Andorra, saludem ara el senyor José Domingo, que és president d'Impulso Ciudadano i també un dels fundadors de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, però també és advocat, que en els últims anys ha centrat la seva activitat a la defensa dels drets constitucionals i també la denúncia dels abusos del nacionalisme i de la política lingüística de la Generalitat. Advocat i amb notable èxit, Quim Torra, condemnat dos cops per desobeir al Tribunal Constitucional per no despenjar pancartes independentistes en època electoral. Ho va portar Impulso Ciudadano davant de la justícia. I ara també ha aconseguit posar entre l'espasa i la paret al Departament d'Educació perquè apliqui el 25% del castellà a les aules. José Domingo, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver si te parece, empezamos hablando por el tema más reciente, el tema del 25% de lengua española en las clases. Ahora el consejero Cambray tiene 15 días para explicar o para aplicar la sentencia y él les dice a los directores que tranquilos, que no pasa absolutamente nada, pero ¿les puede pasar o qué les puede pasar a estos directores si no se aplica este mínimo de 25% de castellano que marca la sentencia, José?
Fundamentalmente, lo primero que les puede pasar es que el conseller no cumpla el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y eso sería grave porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado unas instrucciones muy claras, que es que el departamento tiene que dictar algún tipo de orden dirigida a todos los centros educativos para que den cumplimiento al auto, es decir, que haya al menos un 25% de asignaturas troncales o análogas, de asignaturas curriculares, en castellano o en catalán, pues si hubiera un colegio que no diera el 25% en catalán. Y eso es una instrucción que tiene que dar en el plazo de 15 días el conseller, y eso es inapelable. Si no lo hace, el primer responsable, lógicamente, sería el consejero de Educación y tendría las consecuencias de todo orden.
Y los directores también, ¿no?
Los directores en una segunda fase. Dale. Es decir, si no se han recibido esas instrucciones, pues lógicamente habrá que dirigirse a los directores para que las ejecuten. De hecho, la Asamblea Federal de la Escuela Bilingüe está dirigiendo una carta a los directores informándoles de la existencia de la sentencia, informándoles de la existencia del auto de ejecución que obliga a que la programación en los centros educativos contemple al menos un 25% en castellano y para que tengan información de ello. Yo creo que los primeros interesados en que el conseller de Educación dicta las instrucciones deben ser los propios directores por su propia seguridad jurídica.
Hoy mismo el conseller ha dicho, González Cambray, ha dicho que les enviaba las instrucciones ya a los distintos directores para que sepan a qué atenerse a partir de lo que pueda pasar ahora. Otra cuestión, José, la reforma de la ley de política lingüística que están acabando de cerrar algunos grupos parlamentarios como el PSC, como Comuns, Esquerra, falta el apunte o la firma de Junts también. ¿Esa reforma de la ley de política lingüística anularía esta sentencia del 25%?
De ninguna de las maneras. Si ahora mismo con una normativa, en principio más dura, porque solamente se contempla a nivel de texto positivo en la ley que el catalán es lengua vehicular, que el Estatuto de Autonomía también contemplaba que el catalán era lengua vehicular y no se contemplaba lo mismo para el castellano, el Tribunal Constitucional corrigió la sentencia famosa del Estatuto de Autonomía del año 2010, corrigió y dijo que tanto el catalán como el castellano debían ser lenguas vehiculares porque derivaba del concepto de lengua oficial que está previsto en la Constitución. Es decir, forma parte del bloque constitucional que las lenguas oficiales deben ser lenguas vehiculares de enseñanza. El hecho de que se introduzca alguna reforma de la ley de política lingüística, habrá que valorar en qué términos, en modo alguno va a dejar sin efecto la sentencia, porque las sentencias son intangibles. El contenido de la sentencia se debe ejecutar. Y hay un principio básico de derecho que las sentencias deben cumplir, salvo que haya algo que lo haga imposible. Pero en este caso, pues fácilmente ejecutable. Uh-huh. El tribunal lo ha dicho, con unas meras instrucciones dirigidas a los directores de los centros, modificando la programación educativa de los centros, se cumple el 25%. Con lo cual, esa ley de política lingüística, pues veremos en qué términos resulta, pero en modo alguno va a dejar sin efecto la sentencia.
Dentro de ese grupo de partidos que apuestan por esa reforma de la ley de política lingüística, está el PSC. ¿Qué valoración hace de que el Partido Socialista se ponga al lado de los que, en cierta manera, quieren arrinconar el castellano de las escuelas, señor Domingo?
A nosotros la reforma que nos encantaría sería que una que dijera, adaptándola al contenido de las sentencias y de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, que dijeran que el catalán y el castellano son lenguas vehiculares de enseñanza y el aranés también en la zona del Valle de Aran. Lógicamente esa sería la reforma que hagamos. Lo demás es dar paños calientes e intentar generar un consenso social, digamos, que no es general en la sociedad catalana, puesto que la mayoría de los catalanes apuestan, tal como vienen reflejando las encuestas, por un modelo de educación bilingüe. Nos gustaría que el gran consenso fuera ese. Quien no esté en ese consenso, pues merecerá nuestra crítica, lógicamente, sea el PSC, sea Junts per Catalunya, sea En Comú Podem, o sea Esquerra Republicana, o los partidos que sean. Desde luego, el consenso para nosotros, que realmente garantiza esa palabra tan manida, la cohesión social en Cataluña, esas palabras tan manidas, son fundamentalmente la aceptación de la realidad bilingüe de catalana que se debe proyectar también en la escuela. Sin embargo, únicamente parece que se está insistiendo en una superoficialidad del catalán, de manera que tiene más derechos que el castellano, cuando no es verdad, puesto que los derechos lingüísticos son de todos los ciudadanos y tienen que ser los mismos, tanto sean castellano hablantes como catalanes.
Sí, sí. Desde el gobierno, José, oímos últimamente que con sentencias como esta del 25%, ellos dicen que se pone en riesgo lo que llaman la nación catalana, ¿no? Ese tipo de afirmaciones desde el mundo independentista tienen la imagen de que se puede utilizar la lengua como un instrumento político. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Claro, lógicamente la lengua, por desgracia en Cataluña, se ha considerado el estribo que lleva la nación y la nación es el estribo que lleva el Estado. Y en este sentido, pues equivocadamente, a mi juicio, se está haciendo un mal uso de la lengua. La lengua en Cataluña no es la lengua, son otras lenguas las que deben ser consideradas y valoradas. No deja de ser hasta cierto punto ridículo que determinados partidos políticos o determinadas entidades incidan en la defensa del plurilingüismo, diciendo que hay 300 lenguas en Cataluña y que todas más o menos deben estar en el mismo plano, pero la única verdadera, la única que debe ser protegida, la única que debe ser atendida es solamente el catalán. Sacude al concepto de lengua débil y en base a ese concepto de lengua débil se hiperprotege equivocadamente, a nuestro juicio, el catalán, puesto que se adoptan medidas claramente discriminatorias para la mayoría de los habitantes de Cataluña. En definitiva, creemos que realmente la mejor opción para los catalanes, la mejor opción para los españoles es asumir la realidad. Y la realidad es que España efectivamente es un país plurilingüe, pero que Cataluña también lo es. Cataluña como una comunidad clarísimamente plurilingüe. Plurilingüe, y en este sentido con dos lenguas oficiales, y deben ser las dos potenciales.
Porque es lo que pasa en la calle, o sea, nos entendemos perfectamente tanto en castellano como también en catalán. En el tema del catalán y en otras cuestiones, y acabo ya, José Domingo, la sensación es que a veces las instituciones catalanas no protegen a aquellos que piensan diferente, ¿no? O sea, o piensas como yo o ya estás en contra de mis principios.
Evidentemente, las instituciones catalanas han tomado partido pues por una determinada opción política. Buena prueba de ello pues es que algunas de ellas incluso se atreven a poner la ideología personal de los políticos en el frontispicio de los edificios públicos y hacen alarde de una ideología que consideran oficial, que es la nacionalista. Eso es claramente antidemocrático y tiene un componente totalitario que los tribunales, entre otros gracias al esfuerzo del pueblo ciudadano, están corrigiendo. Pero lo triste es que tengamos que ser los ciudadanos, las entidades, los que estemos asumiendo la carga personal, la carga cívica de defender a las instituciones de todos. Yo creo que es un principio básico, que las instituciones no tienen ideología oficial, porque las instituciones están para servir a todos.
Y son de todos, pensemos como pensemos. José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, gracias por atendernos, buena tarde y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, Carlos.
Molt bé, tenim ara un apunt judicial que ens arriba des de les comarques de Tarragona. El jutge d'instrucció número 3 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha ordenat aquest dijous presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut relacionat amb el tiroteig mortal de Salou. L'home de 32 anys està acusat d'un delicte d'homicidi i tinença il·lícita d'armes. L'incident, recordem, va tenir lloc aquest dilluns a la nit en una zona d'oci de la localitat de Salou, quan tres homes es van dirigir cap a un altre i van disparar-li diversos trets que li van provocar la mort. Diversos testimonis van retenir un dels individus que va ser detingut, mentre que els altres dos van escapar-se. La investigació dels Mossos d'Esquadra segueix oberta i el cas es troba a hores d'ara sota secret d'actuacions. Es queden encara les comarques de Tarragona, ja que a la capital tarragonina, més de la meitat de la gent gran d'aquesta localitat està aïllada socialment. És per això que l'Ajuntament posa en marxa en dues llars de gent gran una prova pilot que durà el nom de Dinar en Companyia. L'objectiu que els usuaris es relacionin entre ells i aprofitin l'estada a la llar per fer-hi moltes més activitats. Els estudis que ha fet el consistori alerten sobre aquest aïllament de la gent que és més gran. És així, Aina Gilabert?
La investigació impulsada per l'Ajuntament de Tarragona en col·laboració amb la Creu Roja ha analitzat les respostes d'una enquesta feta a 317 persones grans. Els resultats apunten que el 58% se senten aïllades socialment i el 42% restant se senten integrades. Arran d'aquest fet, el consistori tarragoní començarà una prova pilot la primera setmana de juny, que s'allargarà fins al desembre, on s'oferiran àpats perquè la gent gran de les llars municipals de Sant Salvador i Centre es facin companyia. La consellera de Gent Gran de l'Ajuntament de Tarragona, María José López, ha destacat la importància del servei.
Dinar en companyia avança cap a un model de menjador no assistencial que té valors afegits addicionals a la cobertura de les necessitats alimentàries. Aquesta orientació implica un treball de promoció personal de la persona usuària a través del contacte diari amb iguals i amb una vinculació del projecte a l'entorn.
Els àpats els serviran voluntaris de la Fundació Formació i Treball entre la 1 i les 3 del migdia i tindran un cost de 4,50 € per compensar les despeses de la iniciativa. S'hi podran inscriure les persones de més de 65 anys empadronades a la ciutat i es donarà prioritat als més grans. Segons Serveis Socials, l'objectiu és que els usuaris es relacionin entre ells i facin més activitats.
T'explico també que tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya estan investigant l'origen d'una intoxicació alimentària amb 50 afectats en una casa de colònies a la comarca gironina de la Selva. Segons han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies, la intoxicació es va produir ahir i ha afectat un grup d'escolars de Barcelona format per 57 infants entre 5 i 6 anys, 8 mestres i 6 monitors. Els afectats, 46 menors i 4 adults, han tingut vòmits, mal de panxa i diarrea. A la majoria els han traslladat durant la matinada a diferents centres de salut de la província de Girona, 19 a l'Hospital de Trueta, 15 al Santa Caterina de Sal, 10 al Cuap del Güell i 4 al punt d'atenció de Santa Coloma de Farners. Tots han rebut l'alta entre aquesta nit i primera hora del matí. I amb aquesta notícia tanquem migdia COPE Catalunya i Andorra. Seguim ara mateix amb informació de la resta d'Espanya i del món, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Ángel Correas, que segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.